三的贝尔。
Benvinguts i benvingudes a un nou Petits Grans Trapelles. Doncs ja hi tornem a ser, com sempre, a una codinenca, avui amb el quart programa d'aquesta temporada. Ja sabeu que aquest és un programa de l'Associació Vincles, Espai de Família i Criança de Sant Feliu de Codines, per a una codinenca. Avui us saludem només dues de nosaltres, la Marina, els controls. Hola, Marina.
Hola, noia.
Què tal? I jo, servidora, la Cristina Moreno. Les meves companyes, la Cristina Calatayud i la Lídia, no han pogut estar, però bueno, ja vindran la setmana vinent. I bueno, doncs en aquest programa dedicarem una estona a parlar sobre vincles, les activitats que ha fet i farà durant aquest mes de novembre, uns quants llibres gràcies a la Marina, i els blogs i, com sempre, les nostres cabòries. Doncs som-hi, que comencem. Bueno, doncs, com ja sabeu, ja ha passat la castanyada i a Vincles doncs, també ho van celebrar, i de quina manera. Doncs ja va passar la vella castanyera i aquest any doncs, Vincles va fer una castanyada alternativa, el que ells van anomenar una castanyada sensorial. Els infants de diferents edats van poder gaudir amb diferents racons que havien preparat i cadascun d'aquests racons tenia una activitat, movent-se lliurement per l'espai i acompanyat dels adults. I bueno, us preguntareu què van fer, no? Doncs en un cantó hi havia l'apartat del tastet de fruites, on trobàvem safates amb fruita dels colors de la tardor, magranes, mandarines i, per suposat, els boniatos i les famoses castanyes, no? Per una altra banda, un altre racó que hi havia era el de la vista i la oïda. Aquí hi havia música de tardor, les cançons de la castanyera i un mural per pintar amb pintura fent servir la varietat de colors que ens ofereix aquesta estació de l'any. No? Els ocres, els grocs, els ataronjats, etc, etc. Un altre racó que hi havia era el de l'olfacte, on uns pots misteriosos amagaven essències de fruites com la taronja, però també trobàvem l'olor de la canyella, l'eucaliptus i les castanyes torrades. Els més petits, després de posar-hi el nas, volien posar-hi la llengua. No m'estranya, no m'estranya. I per l'últim racó que trobàvem era el del tacte, que per tota la sala hi havien disposades pinyes, fulles i fruites senceres, vale? I cistells per portar-les amunt i avall. També trobàvem robes per tapar-les i endevinar-les. Bueno, com veieu, cada racó estava dedicat era una dedicada als sentits i bueno, els infants podien anar provant i experimentant. Va ser una tarda castanyera, diferent i molt divertida. Ja que estem aquí, recordem l'agenda de Vincles d'aquest mes de novembre. La primera cita que trobem és el proper 12 de novembre, a 4:45, on hi haurà els Jocs i Aprenentatge Montessori. D'acord? I la següent trobada de Vincles serà el proper 26 de novembre, també a 4:45, on també serà la segona part d'aquests Jocs i Aprenentatges de Montessori. I recordeu que Vincles és una associació de criança i família sense ànim de lucre i ens trobareu al Centre Cívic La Fonteta. Si voleu més informació, consulteu l'agenda municipal. I sempre recordeu que sereu benvinguts i benvingudes. Doncs, bueno, avui una altra tarda més tenim a la Marina de Jocs de Paraules, on avui ens presenta un conte ben divertit. Hola, Marina, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs molt bé.
Bé? Aquí estem. Molt bé, quin llibre ens presentes avui?
Doncs avui us volia presentar un llibre de monstres.
Ah.
Que sí, els monstres estan com molt de moda per treure tot el tema de pors als nens i, uh-huh. i bueno, des de fa un temps doncs, s'han editat molts llibres que tenen com a protagonistes monstres i n'hi ha de molts coneguts, com el monstre de colors, que tracta tot el tema de les emocions, i el de dormir monstres, per exemple, que va molt bé per quan els nens tenen por d'anar a dormir, per exemple,
sí.
i n'hi ha d'altres que són menys coneguts.
Mm-hmm.
Però jo us volia portar un que es titula Quan neix un monstre,
sí.
que és de l'editorial Joventut i està escrit pel Tim Taylor i il·lustrat pel Nick Jarrett.
Ah.
I és un conte molt divertit. És un conte molt divertit que, bueno, que planteja sempre dues possibilitats i el conte es va desenvolupant en baixa d'una d'aquestes possibilitats que es van triant. Us explico més coses?
Sí, 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 tira, tira, que pinta bé el tema dels monstres.
Bueno, a veure, el conte comença així. Quan neix un monstre hi ha dues possibilitats. O ves un monstre que habita als boscos llunyans o ves un monstre que viu sota el teu llit. Diu, si és un monstre que habita als boscos llunyans, doncs ja està. Però si és un monstre que viu sota el teu llit, aleshores hi ha dues possibilitats. I així contínuament doncs, van plantejant possibilitats de la història, no? És la història superdivertida, és un monstre molt divertit, és verd, és pelut, té dues banyes roses, un ull de cada color i bueno, i està molt bé, la veritat és que està molt bé. I arriba molt als nens des de ben petits, perquè per les il·lustracions, per la història en si, perquè és molt repetitiu i bueno... I agrada molt, la veritat.
Ara, bueno, estic mirant una foto del monstre del Sean Taylor i del Nick Jarrett i em fa gràcia perquè és com un monstre, no? Així com que tots algun cop potser l'hem dibuixat, no? Els nostres fills o... Sí, és com... sí, sí. I potser és d'aquesta manera que entra bastant als nens, no?
Sí, 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 sí. És un monstre molt típic, no? Per dir-ho
sí,
d'alguna manera.
Sí, sí.
I, bueno, la veritat és que aquí està molt lligat a la llibreria també aquest conte perquè va ser el conte que vam explicar el dia d'inauguració.
Ah, molt bé.
La contes que va venir va ser un dels contes que va explicar i va agradar molt i bueno, i també és un conte que a casa s'agrada molt.
Ah, va. Llavors el teniu en un bon lloc, no? Vull dir, el teniu ben valorat. I per quina edat el recomanaries el llibre?
Doncs la veritat és que des de ben petits pel tema, per les il·lustracions que té des de 3 anyets, o sigui, ja enganxa molt i fins a 8-9 anys perfectament perquè, bueno, ja van entenent més tot el conte i van veient tot el tema de les possibilitats i també és educativa en el sentit de dir, bueno, pues quan tu tries una opció, doncs allò té unes conseqüències, no? I va arribar fins on arriba, no? O sigui, tu has triat aquesta opció i el camí va per aquí ara, no? L'altre de la banda.
Exacte. Sí, sí. Doncs molt bé, doncs moltes gràcies, Marina. I recordem, és Quan neix un monstre de Sean Taylor, no?
De l'editorial
Joventut. Vale, doncs moltes gràcies i bona tarda. Adeu.
Adeu, adeu.
De la Laia no sabem. From love. Doncs, com vam ja iniciar fa 4 programes, aquest any comencem amb força amb el tema dels blogs i aquesta setmana farem el blog d'una mare que es diu Bey, que té dues nenes, i té el blog que es diu Tigriteando, tigriteando.com. Aquest blog és, com he dit abans, d'una mare que aplica el mètode Montessori a l'educació de les seves filles. Les nenes no estan escolaritzades, no van a una escola, però fa el que es diu el homeschooling, que és, bueno, l'educació a casa, no? I bueno, aquest blog està molt bé perquè es basa tot, com he dit, amb el mètode Montessori, com també està fent les activitats de vincles dedicada a aquesta pedagogia. I bueno, està molt bé perquè tracta el blog amb diferents apartats en els quals aplicar aquesta pedagogia, com per exemple com adaptar la casa, com adaptar les habitacions de la nena, les llums de casa, a part té reflexions sobre les criances, recomana molts llibres, que això està molt bé, no? Perquè a vegades els pares amb el tema dels llibres estem una mica perduts, pel·lícules, manualitats que es pot fer, que ara, per exemple, que s'apropa al Nadal o que acabem de deixar la castanyada, no? Doncs totes aquestes activitats que podem fer relacionades amb les estacions de l'any, doncs sempre són benvingudes, no? També cuinar amb els nens, viatges, està molt bé, jo la recomano. A part de que estèticament el blog està molt ben cuidat, ella mateixa fa les fotos i li posa molt d'amor i es nota. I a més, ara que està, ha estat tan en tendència aquesta metodologia de Montessori, doncs val la pena, repeteixo, val la pena passar-s'hi per aquest blog. L'adreça web és www.tigriteando.com i de veritat que la recomano força. Bueno. Bé, doncs avui a la secció de qui canta els seus mals espanta em fa especial il·lusió. Bueno, cada setmana em fa especial il·lusió, però aquesta una mica més, perquè avui veurem, escoltarem, millor dit, perdó, una cançó d'una de les meves cantants preferides, que es diu Tori Amos, no, potser molts de vosaltres la recordareu dels anys 90, i bueno, Tori Amos, abans de ser mare, va patir un seguit d'avortaments i ho va passar molt malament, però finalment va aconseguir ser mare d'una nena, que es diu Natasha, que ja crec que és una adolescent, els tants anys passen volant. I la cançó es diu Gold Dust i es troba dins de l'àlbum Scarlet's Walk i, bueno, i parla això de la felicitat de veure la cara de la seva filla i de que, bueno, tota la vida acaba passant i tot allò que desitja s'acaba aconseguint. I ara aquí us la deixem.
And sounds pull me back down another year. I was here. I was go aloha. You said you raced from Langley, pulling me underneath a cherry blossom canopy. I have beneath my raincoat, I have you photographed, and the sun on your face, yeah, freezing like says enjoy his every smile. You can see in the dark through the eyes of Laura Moss. How did it go so fast? You'll say as we are looking back, and then we'll understand. We held cool dust in our hands. The sights and sounds pull me back down another year. I was
Bolles.
Bé, doncs ja tenim la Laia Pineda aquí. Hola, Laia,
hola,
bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Molt bé, doncs avui parlem d'un tema que ens ha afectat a totes, a les que hem estat mares, no?, en algun moment, que és el tema aquest de les hormones, els baixons que ens dona després de ser mares, no?, que és aquest moment que hauríem d'estar radiants de felicitat perquè ja tenim el nadó amb nosaltres, però tants mesos d'espera, però que a vegades no és així, no?
Exacte, de fet, relacionem la maternitat amb un moment idíl·lic i no sempre és així. I de fet, lo normal és passar per estadis emocionals bastant de muntanya russa. I de fet, afortunadament, cada cop s'accepta més, no?, que la maternitat és en part un idili i és en part també doncs, un moment complicat, amb iniciatives com el Club de les Males Madres, que ja, que ja en parlarem, que són mares, sí, doncs, que s'han llançat a l'esfera pública per reclamar doncs, que no tot el que està vinculat amb la maternitat és fàcil de gestionar, sinó ben al contrari, no?
Exacte. Jo, bueno, ara, jo he estat mare bueno, fa 15 mesos, per mi és molt poc encara, eh? I sempre amb les mares que hem estat mares fa poc, sempre ho diem, no?, que, ai, si nos lo hubiesen dicho antes, no?, o si ens haguessin explicat tot el que hi ha al darrere, no? No que no ens ho haguéssim replantejat d'una altra manera, però... Hosti, s'amaga molt de món darrere del món de la maternitat.
Exacte.
No tot és un catàleg de prenatal, que dic jo. Eh?
Això mateix. Començant per l'alletament, que és immediatament, comença immediatament després del part, en tot el que és la preparació al part i l'embaràs, doncs, hi han trobades, s'expliquen moltes coses, es parla molt poc d'alletament i, clar, quan la mare torna a casa amb el bebè, la mare i el pare, doncs moltes de les coses que venen després doncs, no, ni se'n parla ni s'elabora socialment un discurs que faci doncs, que tu, com a mínim, sàpigues una miqueta més el que et vindrà. Llavors tu vas trobant i vas remant i vas surant com pots,
com
no?
Com pots. Però també, val a dir que també amb els últims anys, no?, això s'ha posat també una mica més de moda, el tema de tornar a l'alletament, i per sort hi ha grups de suport a la lactància que ens salven bastant, no?
Sí, sí, sort n'hi ha, perquè realment quan ja estàs a casa i l'alletament és cada 3 hores, o tens preparada l'estratègia de què faré, no?, cas que el nadó no s'agafi bé, cas d'una clivella, cas d'una mastitis, doncs és un terreny que has de tenir preparat.
Exacte,
no?
Un grup de suport.
Exacte.
Un grup de suport.
I un grup de suport, jo diria que no només amb l'alletament, sinó amb molts altres temes que justament no tenen un format d'acollida, no?, com té doncs això, no?, la preparació al part, si tu vols també després l'alletament, però molts altres temes que et trobes en la maternitat i que no estan massa construïts, no? Llavors, clar, una de les coses que reclamaria, no?, és que realment es considerés la maternitat com una nova etapa tan transcendental com és el pas a la joventut, el pas a viure en parella, tot el que és doncs, la jubilació, doncs la maternitat és un catacrec tan o més important que aquests altres, no? Però moltes vegades no en som conscients, ens hi trobem. Sí que és veritat que hi ha un abans i després, però no en parlem, no sabem exactament què és el que realment passa i llavors doncs, això genera ja no la depressió postpart, que aquesta està com molt, molt vinculada a un canvi hormonal i, i al moment immediat després del part, sinó que estem parlant justament d'aquests mesos, d'aquest any, moltes vegades després de tenir l'infant, de vegades coincideix amb tornar-se a incorporar al mercat laboral, no?, que torna a ser una miqueta com retrobar la vida anterior, diguem, no?, però és una vida anterior que ha canviat 360 graus, no?, perquè ja tenim el bebè a casa.
És que si no deixes una mica de ser tu, no?, ja ets, ja, en aquest cas no sóc la Cristina, sóc la mare del meu fill, no?, del Joan, i és aquest trobar un altre cop el teu espai, no?, el qui ets tu, no?, amb el teu nen, bueno, és que és tot molt complicat, eh? I de fet l'adaptació no és qüestió de 2 o 3 dies, no? Jo crec que encara m'estic continuant adaptant.
Sí, sí, sí. De fet, m'agrada pensar que la vida es canvi, no? És a dir, nosaltres ens aferrem allò a les seguretats, a tenir-ho tot endreçat, que no es mogui ni una peça, i la vida rarament és així, no? Llavors, una miqueta, com et comentava abans, el que penso que no tenim segurament prou integrat és que ens arriba el bebè a la nostra vida, el dia segueix tenint 24 hores i ens pensem que tornar a treballar i tornar a la vida anterior, diguem, no?, a haver tingut un fill, doncs es donarà de la manera més normal i pacífica, no? I això no és gens així, perquè aquest bebè ocupa molt espai a la nostra vida i, per tant, si ens imaginem una pica plena, no?, en la que hi entra les 24 hores del dia, en la que hi entra doncs el que acapara un fill, això significa que totes les altres peces s'han de recol·locar i que segurament s'han de reduir, no? És a dir, no és un sumar el que ja tenia i anar a retrobar la meva vida anterior, sinó és plantejar-me com canvio la meva vida degut al fet que hi ha una criatura que l'ocupa en gran part, i sobretot quan són bebès, que són molt dependents de nosaltres.
És que crec que aquí està el xoc, no? Que ens pensem que podem fer la nostra vida normal més al nen, i no, és aquest canvi, no, que hem de fer, adaptar-nos a les noves situacions, perquè és una persona que necessita atenció constant.
Exactament. I el dia doncs té les mateixes 24 hores, no? Llavors jo crec que sobre aquest repensar una miqueta la nostra vida, que seria ideal que socialment ho tinguéssim incorporat com un canvi d'etapa molt, molt important, doncs és com que cadascú ja s'ho farà, no en parlem massa, ens hi trobem, i cadascú d'alguna manera s'adapta com pot, no?
Anem trampejant, sí.
Anem trampejant. I jo estic convençuda que moltes de les crisis familiars que es donen després de la infància petita, separacions, mals moments, tenen a veure amb això, no? Amb que socialment no està previst aquest canvi, no? És com, diguem, passar a marxar de casa els pares, no? El fet d'independitzar-te és molt clarament, no?, un moment en el que tu saps que hauràs d'assumir una sèrie de tasques, que hauràs de fer-te càrrec del teu espai. També està molt clar, per exemple, el moment en el que comences a treballar, tothom té com un imaginari, per dir-ho així, de què és el que ve, no? O quan, per exemple, decideixes anar a viure en parella, doncs també saps que en aquell moment has de canviar moltes coses de la teva vida, ja no ets tu sol, has de crear un espai conjunt, has de decidir què faràs amb les tasques de la llar, i tot això són com uns moments on ens podem imaginar bastant bé, doncs, què és el que passarà. I moltes vegades doncs, no vol dir que sigui un abassadoli, ni molt menys, sinó que vol dir negociacions, vol dir doncs, constantment anar-te replantejant això, fer aquest com niuet, no? I a mi m'agrada pensar, per marcar un contrast, perquè llavors és com més fàcil adonar-se'n, no? En l'època encara dels nostres pares o dels nostres avis, hi havia un ritu de pas molt, molt important i molt marcat, que era casar-se, perquè amb el fet de casar-se estava associat marxar de casa, començar a tenir fills i moltes vegades deixar de treballar. No tothom s'ho podia permetre, però per moltes dones volia dir deixar de treballar. Fixa't tu quin canvi més radical, i com estava de ben marcat i de ben ritualitzat, per dir-ho així, aquest pas, no? La dona es trobava a la casa del marit o a la casa nova, depenent de la generació, tenia el temps disponible per criar els fills, i era la seva principal tasca. Estic una mica estereotipant, però és per una miqueta marcar el contrast amb el moment d'ara. En canvi, ara, en els nostres dies, aquest ritus no està tan marcat, perquè tu te'n vas a viure amb la teva parella, pots trigar molt a casar-te o no casar-te mai, pots trigar molt a tenir fills o a decidir no tenir-ne mai, no? I quan aquests fills arriben, també en aquests moments la major part de les parelles volen i no es poden permetre no treballar totes dues, per tant el tema del treball és quasi una obligació, tot i que moltes dones ens ha suposat una realització personal i un alliberament en molts sentits, vull dir que jo ho defensaria a capa i espasa, però això vol dir que tot això que no es dona en un moment concentrat i en un ritual que abans era el casament, sinó que anem decidint si sí o si no, ens ha donat molta llibertat, però també ens ha desorientat molt.
Jo crec que és opinió personal i ho miro des de fora, també, però a les dones ara se'ns exigeix, no? Que treballem, no? Que totalment. Ser mares, no? Encara com que tenim la figura, ets dona, per tant, mare. Després ens exigeix doncs, també tenir un cos, no? El tema de seguir estant estupenda, no? Seguir, no deixar la teva vida social. Vull dir, se'ns exigeix molt a les dones. Jo crec que aquí és quan entrem les dones en crisi, perquè veiem que no ho podem assumir tot.
Exactament.
Tenim molts papers a fer i no.
Exactament. No. Llavors això, jo crec que també afecta molt als homes, i se'n parla molt poc de la crisi que tenen els papes per tornar a trobar el seu lloc, no només en la criança, sinó amb la seva parella. I aquest és un tema que en parlem molt poc, i jo crec que els homes el pateixen moltíssim. Llavors jo crec que les dones tenim la sort, no totes, però en general, doncs, de tenir més facilitat i més espais doncs, per parlar d'emocions, per parlar del que ens passa. No tenim tant la crisi perquè el llaç, el vincle amb l'infant és fortíssim, no? Allà hi ha un llaç molt, diguem, en el que ens sentim molt vinculades i com molt clara aquesta nova identitat. No està tan clar que el pare senti el mateix vincle, l'ha de construir, no? Però aquest moment hi és, jo crec que tant amb dones com amb homes, amb moments diferents, no? I és cert que és impossible poder amb tot, no? Llavors, una miqueta el que crec que és molt important, o una de les recomanacions que faria, és acceptar, primer, que la maternitat comporta una crisi molt important i comporta deixar coses. És a dir, no podem només sumar, no? Perquè llavors ho vivim des d'aquesta exigència que comentaves, que et supera, que et fa anar sempre traient la llengua en fora, corrent a tot arreu. S'ha d'acceptar que tot no pot ser, i això vol dir fer canvis en la manera com treballaves, fer canvis en la manera com mantens i et relaciones amb l'amistat, amb les amistats, fer canvis en relació amb la teva parella, fer canvis amb la família, en realment, pràcticament, tots els àmbits de la teva vida, no?
Sí, però la gran solució a vegades que triem, jo crec que ho fem malament, és abandonant amistats, abandonant la parella, no? I la família, bueno, ja ens veurem per Nadal, no? És una mica la sensació que tenim, no? En general, de... No podem, no podem.
Totalment, totalment. I és per això que, d'alguna manera, aquesta nova etapa, perquè ho és, no? Quan tu ho tens clar, diguem que te l'has d'imaginar, l'has de dibuixar, has de decidir una miqueta què en fas i plantejar-t'ho com a tal, de la mateixa manera que quan marxes fora de casa està molt clar, o quan et jubiles, també molt clarament, tot i que també hi ha molta gent que es troba com molt desubicada perquè no s'ho ha preparat, no s'ho ha plantejat, però és com molt més fàcil de pensar... El dia que et jubilis, l'endemà, tens tot el teu temps per tu, i està com molt clar que d'alguna manera hauràs de redefinir una mica la teva vida, no? Amb la maternitat
però
passa
està,
igual.
Està clar que estem també en una societat, la nostra, la catalana, que tampoc el tema de la conciliació laboral familiar no està gens assolida. Vull dir, és que no tenim temps per la família, no tenim temps per feina, vull dir, hauríem d'aquí de treballar més amb aquest tema, no?
Aquest és un dels temes més complicats perquè no està a les teves mans canviar-ho.
Exacte.
És a dir, està a les teves mans redefinir una mica les amistats, reparlar amb la parella moltes de les qüestions que havien sigut d'una manera abans de la maternitat i que han de canviar necessàriament després, però en canvi amb el món del treball ens trobem com molt subjugats a allò que l'empresa està disposada a fer, no? I en aquest sentit, una part d'aquesta redefinició passa per socialment a promoure iniciatives, com per exemple la que tenim ara en dansa, que l'ha promogut el Club de les Males Madres, que és una iniciativa molt interessant, en la que demana incentius fiscals, beneficis fiscals en aquelles empreses, sobretot les pimes, les petites, que són les que més dificultats tenen en fer coses ad hoc, no? Perquè les grans moltes vegades doncs, tenen més recursos i més marges doncs, per fer coses en favor de la conciliació. De vegades les pimes són les que menys s'ho poden permetre. Llavors ells demanen que hi hagi ajudes en aquestes empreses per poder conciliar, per poder compactar la jornada laboral.
I bueno, la campanya l'han fet a través de la web change.org i la campanya es deia, o es diu, perquè encara continua en peu, Yo no renuncio, no? No renuncio a ver crecer a mi hijo. Yo no renuncio, yo concilio. Demanaven en principi 100.000 signatures i ara ja van per demanar les 300.000 i els hi queden aproximadament unes 60.000 signatures per arribar, i vull dir que ho estan realment aconseguint i les felicitem des d'aquí perquè és una gran campanya que a tots i totes ens pot beneficiar.
Exactament, i llavors a través, és a dir, aquesta és la mesura concreta que es demana, que és molt important en una campanya saber exactament què és el que es vol canviar, en aquest cas es volen afavorir mesures de conciliació, però clar, a través d'aquesta campanya una mica el que es posa sobre la taula és aquesta enorme dificultat, no?, d'assumir tots aquests canvis, no?, i de viure en una societat que només suma, no?, i que li costa molt restar. És a dir, si tu tens un canvi tan important com un infant a la teva vida, necessàriament hauràs de remodelar totes les altres esferes. Si realment volem veure'l créixer, vol dir que passarem temps amb ell, si volem estar amb ell, doncs això implica doncs, poder organitzar els temps d'una altra manera, no? I el fet que en alguns països això estigui molt més avançat demostra que és un tema d'organització social, és a dir, no és un absolut que no podem canviar, sinó que és una cosa que com a societat hem de decidir que la volem i l'hem de reivindicar.
Molt bé. Bueno, doncs resumim una mica així els punts dels quals hem parlat avui.
Exacte, ho podríem fer així com una mena de recepteta, recomanacions, molt obert, òbviament, no? Pindoletes, perquè cadascú doncs, tindrà una situació molt diferent i res és generalitzable, ja ho sabem, però sí que està bé pensar, no?, que aquesta mena com de crisi, de col·lapse, que de vegades es mostra en forma de com de sensació doncs, de depressió, d'estar una miqueta xof, de no saber ben bé, no?, aquesta sensació de no arribar, que és, molt, que és molt desgastant, no?, pensar que segurament el que ens hauria de preocupar és no sentir-nos així, perquè és el més normal del món, que s'acumulin totes les coses, no?, i que ens adonem en un moment donat doncs, de que les hem de gestionar d'una altra manera, no? Normalment aquest col·lapse és un símptoma més emocional que físic, no? No és tant una malaltia puntual com aquesta sensació de que no acabem d'estar al 100% i de que no acabem de saber el que ens passa, no? Llavors, una mica connectant amb l'últim programa, no?, on parlàvem de la malaltia i de com els símptomes emocionals doncs, també s'han d'entendre com un mal, és bàsic anar a les causes, no? No és tant ja em passarà, em prenc una pastilleta o un Prozac que m'animi una mica. Anem realment a pensar en com reordeno les peces de la meva vida perquè tot pugui encaixar una mica millor. Per tant, és pensar aquesta nova etapa, donar-nos el dret i donar-nos el temps per imaginar-la, com la volem, no? Com ens volem relacionar amb les amistats, com ens volem relacionar amb els nostres fills, quins temps els hi volem dedicar, perquè totes aquestes decisions acaben configurant un ordre nou i cada un això comportarà parlar amb la parella, prendre microdecisions, però que acaben d'alguna manera doncs de dibuixar aquest nou univers i, òbviament, assaig-error. O sigui, això és fonamental.
Sí.
Anar provant cosetes, algunes funcionen, ens les quedem, d'altres no funcionen, doncs almenys ho haurem provat.
I no frustrar-nos, no? Tenir la sensació de dir, ostres, he provat això, no m'ha anat bé, m'enfonso... No, sinó és anar continuant i anar veient, perquè, a més, durant el primer any del nadó, no?, que hi ha tants canvis constants i tan bèsties, no desanimar-nos i continuar i anar dient, bueno, a veure com puc manejar millor la situació, no?
Exactament. I jo crec que és bàsic, i això ens costa molt en els valors i en la societat dels nostres dies, és bàsic assumir que hi ha coses que han de morir, que hi ha coses que s'han d'acabar, que hi ha coses que ja no són igual, i no agafar-ho com una pena, sinó com un nou moment. És a dir, és com molt habitual en l'envelliment assumir que no ens hi veiem tan bé, que no hi sentim tan bé, que el cos ja no ens respon, ho assumim com una cosa natural, però en canvi en altres moments de la vida on ens pensem que som Superman i ens comportem com si fóssim Superman, potser hem de començar a assumir doncs, que som éssers limitats, que el dia té 24 hores i que hi ha coses que ja no poden ser iguals. Jo crec que això és molt contra els valors aquests, no?, doncs de que podrem amb tot i que és important donar-se el dret
i saber frenar i saber dir fins aquí.
I saber dir que no a algunes demandes que continuarem rebent, no? Després també pensem doncs, que mobilitzacions socials són molt importants per reclamar els drets de les dones, les desigualtats de gènere que encara es produeixen molt en el món del treball, però també en les pròpies relacions interpersonals. I el Club de les Males Madres, per dir-ho així, en aquests moments ens posa en safata una iniciativa molt important. N'hi ha hagut d'altres i esperem que n'hi hagin més. I després també una mica observar com és aquest entorn que ens envolta, no? En aquests moments estem en un món molt frenètic, de ritmes molt ràpids, no? I n'hem de ser conscients perquè això ens arrossega i és la causa de molts dels nostres mals, no? De fet, la Catherine Lecuyer, que és una advocada que arrel de ser mare doncs, s'ha formulat moltes preguntes i recentment ha publicat un llibre que es diu Educar en el Asombro, i ella d'alguna manera el que reclama és a dir, mira aquest món, no?, que l'envolta i reclama doncs, un entorn pels seus fills i per ella mateixa amb menys estímuls, no? És a dir, aquest món frenètic de dir, bueno, com puc una mica frenar els estímuls per veure-hi més clar, no? I per d'alguna manera facilitar doncs el desenvolupament dels nens, però jo crec que això ens hauríem d'aplicar i que aplica perfectament al món dels adults.
També. Estem, com dic, estem tot el dia hiperconnectats, no? Ja no només per mòbils, no per tablets, ordinadors, premsa, és que el moment de desconnectar no arriba mai.
Jo crec que això ens ho hem com de permetre perquè realment es fa molt, molt, molt difícil viure amb aquests ritmes, no? Llavors, de tant en tant, doncs això, no? Plantejar-te que no és normal aquest ritme, no? És a dir, és el que et fa doncs prendre algunes mesures interessants, no? Uh-huh. Ella, una de les coses que diu, que la trobo molt, molt inspiradora, és que estem en una societat en la que hem buscat com moltes respostes empaquetades en nivell d'educació, no? Poso un exemple. Per què el meu infant no menja? Per què no dorm? Per què no juga o no li passa això o li passa allò, no? I una miqueta ella diu, anem a buscar una miqueta aquestes respostes, no? Hi ha molts llibres i molta literatura que mira d'empaquetar-ho i potser el que és més interessant és el per què. Per què no dorm, per què no menja, i això aplica a cada cas, cada casa, cada nen, cada situació. Mm-hmm. I això t'empodera molt més en tu buscar aquesta resposta i no tant, em llegeixo un llibre, em diuen que aquestes són els 5 secrets i els aplico sense plantejar-me res més, no?
O com dic jo, Google et soluciona la vida, no? I a vegades no és així, no? La resposta a vegades la tens davant, que és el teu propi fill.
Exacte, no? I és pensar... Sí que la informació ajuda, no? Sí. Però sempre aquesta informació ha de passar pel filtre de la personeta que tens al davant, no? I no t'eximeix d'observar-la, de saber també com ets tu i de crear una cosa que és única, no? Que ets tu, el teu fill, la teva família, mm-hmm. I així aniríem ampliant els cercles, no?
Mm-hmm. Molt bé. Doncs fins aquí el que volies d'avui. Moltes gràcies, Laia. Ens veiem al proper
programa.
Gràcies a tu, Cristina.
Molt bé.
I, bueno, ens acomiadem fins al proper programa i no podríem fer-ho d'una altra manera despedint-nos, no? I ja sabeu que dolços somnis i bona nit.
I bona nit.